2024 és el periodista i escriptor Xavier Bosch. Algunes activitats de la Festa Major canvien d'ubicació. És el cas de la Fira d'Atraccions, que deixarà Collfabà per instal·lar-se al Parc de la Pollancreda, i de la Festa Major Alternativa, que se celebrarà a la Rambla del Celler. D'altra banda, el Parc de Can Bernet tornarà a acollir activitats i concerts per a joves. A més, el Parc de Ramon Barnils tornarà a ser l'escenari de les propostes de dansa, mentre que els Jardins del Vallès, en obres l'any passat, acolliran la programació de cors i gospels. Pel que fa a les activitats, enguany torna a la baixada d'Andròmines, a l'Escalèxtric i al cinema La Fresca, al Parc Central. En canvi, la botiga al carrer no es farà durant la Festa Major, sinó el següent dissabte, 6 de juliol. S'han cogat programar activitats gratuïtes als museus de la ciutat entre el 17 i el 19 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el 18 de maig. Sota el lema Museus per l'Educació i la Investigació es faran diversos actes dirigits a tots els públics per acostar aquests equipaments a la ciutadania. Un dels plats forts de la celebració serà un any més la Nit dels Museus, el dissabte 18 de maig, durant la qual s'obriran les portes de diversos espais expositius de la ciutat des de les 7 del vespre fins a les 10 de la nit. La tos farina a Sant Cugat va clarament a la baixa, malgrat que el nivell de contagis continua molt per sobre de l'any passat. El mes de març va ser el pic de contagis, amb 196 només a la ciutat, i el mes d'abril la xifra ja va baixar fins als 93. Tot i això, la Comissió Europea fa uns dies va llançar una advertència perquè el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties ha registrat més de 32.000 casos de tos farina entre gener i març d'aquest any, i urgeix que tots els nadons i les embarassades es vacunin. I amb aquest últim apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
R de ràdio.
R de reivindicar el centenari de la ràdio.
I R de recaptar llet per al Banc dels Aliments.
Divendres, suma't a les 12 hores de ràdio en directe des del Palau Robert de Barcelona.
Escolta el Dia R a la teva ràdio local i la xarxa Més.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene
where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 5 minuts de les 12, comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. A veure, avui el programa no tindrem només estrictament el que es diu arts escèniques, però també, perquè és un acte d'una entitat importantíssima de la ciutat, la Creu Roja, però que a la vegada és un concert, i d'això en parlem. També tenim un altre convidat, que és un actor. Com ho diríem? És de Sant Cugat? No. És nascut a Terrassa. Però ja porta molts anys a Sant Cugat i pràcticament és a Sant Cugat. Però abans... l'homilia de Molta Comèdia. Avui, benvinguts, germans, amb les arts escèniques, us llegiré un manifest. Un manifest que ha escrit el cicle d'alta teatre de la Floresta. Com ja recordareu, els components d'aquest cicle van estar aquí, en aquest programa, fa 3 setmanes per poder explicar les obres que es farien el mes de maig. Una obra cada setmana. Però aquest any s'ha llegit un manifest a l'acabar cada una de les obres representades que acabaran aquest divendres. I el manifest diu: i per acabar aquest fantàstic vespre del cicle Alta Teatre de la Floresta, us demanem un parell de minuts. Us volem explicar que aquest cicle de teatre va començar fa 9 anys, però que les edicions han estat 7 per gentilesa del Covid. Tot això ho organitzem un grup de persones des del Senglar Cultural de manera totalment voluntària. Regirem cel i terra per trobar aquelles obres que creiem que millor s'adecuen al cicle. Contactem amb les companyies i veiem les seves necessitats tècniques i treballem amb l'equip tècnic de l'Ajuntament per aconseguir que durant 3 divendres del mes de maig el taló s'aixequi a la Floresta. Des de 2015, l'Alta Teatre ha pujat a l'escenari 21 obres de teatre alternatiu i hi ha hagut una mitjana de 70 espectadors per obra, que n'ha gaudit molt. Aquests números demostren de manera objectiva que aquest cicle de teatre té sentit i que treballar per la cultura alternativa i fora del centre del municipi no és una bogeria. Però no tothom pensa el mateix. L'Ajuntament de Sant Cugat ens ha anat posant pals a les rodes al llarg d'aquests anys. Reducció de dies del cicle, la proposta per part nostra sempre ha estat de 4 dies, 4 divendres de maig, i sempre ens han dit que no. Infraestructures en mal estat, com l'escenari, i les escales del casino, que fins i tot feien perillar la integritat de les persones que actuaven. I moltes altres coses que hem anat reclamant any rere any, sense resposta positiva per part de l'Ajuntament. Però nosaltres continuàvem endavant. Però el més gros i el que ens ha acabat de matar és la reducció pressupostària. Aquest any, el pressupost del cicle Alta Teatre de la Floresta és gairebé un 50% més baix que l'any 2015, que ja era molt baix. Una barbaritat. Enguany, 2.800 euros per portar 3 obres de teatre de professionals de qualitat. No surt ni a 1.000 euros per obra. Qui ha fet l'esforç aquí? L'Ajuntament de Sant Cugat, no. Hem estat, per una part, nosaltres, passant la vergonya de regatejar preus que són justos. Però, sobretot, qui ha fet l'esforç més gran han estat les companyies de teatre, que s'han abaixat el seu caixer i han decidit venir a la Floresta, tot i les condicions que imposa l'Ajuntament. Per això els donem les gràcies de tot cor i us demanem que els feu un gran aplaudiment. Aquí suposo que m'heu germans que la gent aplaudia. Continuo llegint. També volem donar les gràcies a les persones tècniques de l'Ajuntament que ens han donat suport al llarg d'aquests anys, al veïnat de la Floresta, que ha donat un cop de mà sempre que ha caigut, i sobretot a vosaltres, al públic, per creure que aquest projecte i fer-lo realitat amb la vostra presència. Han estat uns anys fantàstics, i tot que hi estem convençuts que el projecte del cicle Alta Teatre té un llarg recorregut per davant, nosaltres hem decidit deixar-ho aquí. Construir aquestes jornades de teatre de manera voluntària ha de ser una cosa que ens ompli. I, en canvi, ja fa un temps que, per culpa de l'Ajuntament de Sant Cugat, és una lluita i ens han esgotat. Nosaltres abaixem el taló. Si algú altre vol prendre el relleu, ens semblarà un regal de veritat. Novament, mil gràcies a les companyies pel seu esforç, la seva humanitat i la seva professionalitat. I moltes més a vosaltres, al públic, per fer que tot això tingui sentit. Un aplaudiment. I signa el manifest Comissió Cicle Altre Teatre de la Floresta. I jo, acabant de llegir aquest manifest, ben moguts germans en les arts escèniques, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant, abans de començar a parlar, la primera peça que serà dintre del concert amb un acte, l'acte de cloenda del centenari de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vallureix. I hem posat això perquè Beethoven sempre ho feia, això, eh? I això l'Eloi Jové, que el tenim aquí. Bon dia.
Bon dia.
Ens ho confirmarà, perquè tu ets pianista. Acosteu-vos als micros, si us plau. I efectivament, Beethoven sempre començava els seus concerts de piano, hi havia sempre una entrada llarga fins que donava pas al pianista.
Sí, és l'estructura del concert, i Beethoven juga molt amb això. Però no només això, és que aquestes instruccions són bellíssimes, són d'una factura impressionant. És un goig sempre sentir Beethoven. Hauríem de tenir-lo més sovint en les nostres vides, a Beethoven. És un geni. Ens acosta a la divinitat. Bondans com som, no? De cop tocar, sentir música d'aquest nivell és una cosa impressionant.
Bueno, l'Eloi Jové el tenim aquí, perquè també participarà en aquest acte de cloenda, però també tenim Pere Pau Balanyà. Bon dia, Pere Pau.
Molt bon dia, gràcies.
Moltes gràcies per estar aquí, perquè tu, d'alguna manera, has sigut un dels creadors d'aquest acte. O sigui, portes molt temps treballant per aquest acte de cloenda del centenari, d'aquest centenari de la Creu Roja de Sant Cugat.
Sí, portem des de l'any 2019 que portem organitzant tots els actes del centenari, el que passa que clar, ens va agafar la pandèmia i tot això, i teníem molt clar que la cloenda del centenari tenia que ser música, i si és en música, qui millor que la Simfònica i qui millor que l'entitat més antiga de Sant Cugat, com és la Societat Coral La Lira. Llavors, la manera d'acabar-ho millor possible és aquesta. Llavors, teníem molt clar també que aquest concert té dues vessants, que és la vessant del centenari, del que és la festivitat, i l'altra variant, que és la social.
Però diguem que hi ha un títol que penso que és molt significatiu, és Harmonies per a la humanitat. Jo diria que en aquest cas respon perfectament el que la Creu Roja és, voldria ser, i sobretot voldria que la humanitat en general, tothom, doncs, sentís aquestes harmonies.
Exacte, teníem molt clar que la música ens ho dona tot, la música és part de l'ésser humà, i què millor doncs, que fer una necessitat social que tenim avui en dia, doncs intentar abrigar-lo amb música.
Jo he portat aquí un llibre que es va fer quan els 75 anys de la creació de la Creu Roja, i hi ha una... Bueno, ho vam fer en aquell moment amb en Joan Tortosa i un servidor de vostès. I hi ha una indicació al principi de la gent donant el fundador, que deia que la Creu Roja era humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntarietat, unitat i universalitat.
Sí.
Es continua sent el mateix.
És. Són els nostres 7 principis, que són bàsics, vale? I en aquests es basa en 2 claríssims, que és la neutralitat i la imparcialitat.
O sigui, qualsevol acció que faci l'ecologia ha de ser igual per tothom.
És igual per tothom. Sí. Nosaltres no preguntem ni d'on ve, ni on va, ni com és, ni com deixa de ser. Nosaltres veiem una persona que té unes necessitats i allà actuem.
I també jo penso que la Creu Roja té una característica que actua a vegades amb moltes coses que hauria de ser la societat en la que actues.
Sí, nosaltres actuem on l'administració no hi arriba. D'acord? Per això, si ser sempre amb un caràcter voluntari, la base de la Creu Roja és el voluntariat. Sí que és veritat que tenim la part dels tècnics perquè tot rulli, però la base són els voluntaris i socis i les empreses que col·laboren, que gràcies a tots doncs podem donar tot aquest ajut que fa falta.
Creu Roja, jo tinc aquí, amb el llibre aquest, vam apuntar que la primitiva assemblea de Sant Cugat va ser fundada el 24 de juny de 1902, després d'un llarg període d'actuació diversa. El 6 de maig de 1923 va tenir aleshores lloc l'amplia reorganització i aleshores es va aprovar. O sigui que, de fet, estem parlant d'aquests 100 anys a partir del 1923.
Exacte, sí. Comptem des del 23 perquè és on es va fer l'acte constitucional.
Aquest concert, efectivament, té, com em deien, comencem amb aquest concert per a piano número 5, que alguns diuen que es diu Emperador, que jo van treure el nom. El Beethoven diu... Alguns diuen que no va ser Beethoven que li va posar aquest adjectiu, sinó que van ser altres, perquè hi havia moments, sobretot el primer temps, que té una força brutal, i com aquell moment, però el pobre Bonaparte, doncs sí. En aquell moment, en Beethoven era un... Podríem dir que en aquest sentit, musicalment per una banda, però també políticament, era una persona que volia la llibertat, la Revolució Francesa, etcètera, etcètera.
Beethoven va néixer a 1770, el mateix any que va néixer Friedrich Hegel, per exemple, i Hölderlin. Es va celebrar justament fa poc el seu 250 aniversari del naixement. I, clar, van viure la Revolució Francesa quan eren joves. I ho van viure... Va ser una època que ells van viure com un alliberament. Europa estava dominada, i sobretot els estats germànics, per aquests estats petits que eren, no hi havia llibertat de pensament, on desenvolupar la filosofia, el pensament, l'art, la música, era difícil. I vam veure la Revolució Francesa una sortida endavant, un pas endavant enorme, com així ens ha estat històricament. I, clar, van veure Napoleó, aquest heroi romàntic que portava els ideals de la il·lustració a tota Europa, ni que fos per la força, però, clar, després van tenir un gran desengany. Van veure que es va convertir en un dèspota, en un autoregir-se emperador, justament el nom del concert, no? I sí, és veritat, Beethoven va ser un admirador de Napoleó, però a la vegada va ser un dels seus crítics també en el seu moment, va dir que allò no era allò que, pel que havien pensat, perquè havia lluitat tanta gent.
L'acte, Pere Pau, és un concert, en aquest cas de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, per una banda, i el cor de la lira, amb dues parts. La primera, aquesta que hem dit, del concert per a piano, que a més, doncs hi ha la interpretació d'un pianista de Geòrgia que ha guanyat el Premi Internacional de Música Maria Canals el 2021, i que és una... sembla, pel que diu aquí, parlen del bruixot del piano.
Ja hi ha un nivell tècnic brutal. Un nivell tècnic brutal, expressiu, en fi. Ja hem tingut... amb l'Orquestra Sinfònica vam tenir un concert fa aquesta mateixa temporada, que hem tocat també el mateix concert, amb un altre pianista també, guanyador de Maria Canals, sí, de l'any anterior, sí. I que també va ser esplèndid, esplèndid.
Sandro Gégécor. Sandro Gégécor.
Un gran pianista.
20 i poc?
No el sé, encara no l'he vist. Tinc ganes de veure'l i de veure com toca en directe, perquè això és una cosa que s'ha de viure. Recomano, ara aprofito ja per convidar la gent que vingui a veure el concert, perquè no és el mateix sentir-lo amb un CD, sentir-lo a la ràdio, malgrat tot, que veure'l, que experimentar el so en directe, veure com de les seves mans surt aquell so, això és una cosa que sempre impressiona.
Bueno, hem de dir que l'acte, d'aquest acte de col·lent del centenari, es farà el divendres vinent, no demà, sinó la setmana vinent, dia 24, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori de Sant Cugat. Pere Pau, a l'acte hi haurà aquesta primera part de música i a continuació hi haurà un acte potser més relatiu a el que és el centenari, no?
Sí. La idea una mica és que la segona part comença amb el nostre president, tant el president de Creu Roja de Catalunya com el president nostre de Sant Cugat, en Lluís Recoder, faci una mica explicació de per què del concert, I quin és l'objectiu, d'acord? I després tenim l'honor que cap al final del concert l'Ajuntament de Sant Cugat ens ha entregat la medalla d'honor doncs pel fet del centenari. I per nosaltres és un gran honor i que ens dona molta més força per seguir treballant.
Hi ha la segona part musical del concert que salta per fer una, o sigui, recull més la música catalana o una música que ha sigut orientada o guiada pel fet de la música catalana.
Inspiració catalana, eh?
Inspiració catalana. Perquè tenim un fragment o selecció de cançó de Mort i de Guerra, de Rafael Martínez Valls, i a continuació tenim Benjamin Britten.
Exacte, el Montjuïc, per això deia d'inspiració catalana, perquè Rafael Martínez Valls és una sarsuela catalana, molt coneguda, molt popular, però l'obra Montjuïc de Benjamin Britten, d'aquest gran compositor anglès, doncs és això, és una d'inspiració catalana
una suite of Catalan dance.
I d'inspiració també santcugatenca, tenim aquí una part en aquesta obra.
Una part important.
Importantíssima.
Perquè resulta que amb aquesta suite que escriu Benjamin Britten, que composa el Britten, solo el Pagalí Joan.
Tenim el Pagalí Joan, que és la dansa que ballem. Hem ballat, em sembla que tots hem ballat
per Sant Pere. Jo encara no hi he arribat. Em sembla que no hi arribaré, però bé, en fi.
Bé.
No, em fa molta vergonya, molta vergonya. I després tenim Josep Maçal Calvé, que no podia faltar, pensar que ens d'un cor, com la lira, el clavé és impressionant.
Nosaltres, com a Creu Roja, vam deixar tota la part artística als dos mestres, tant el Josep Ferrer com amb l'Eloi, que decidissin tot el... Vull dir, nosaltres aquí no hem intervingut, Nosaltres l'únic que fem és donar les gràcies i tirar endavant, i bueno, i sabem que perquè veiem que el programa serà molt
ja estem molt pensant bo. Que aquesta segona part, considerant que hi haurà l'orquestra per una banda i que hi haurà el cor, doncs a l'escenari hi haurà 100...
Sí, tranquil·lament, 100 persones mínim. Sí,
com a mínim.
Sí, com a mínim. Nosaltres al cor hi som una quarantena, els concerts acostumem a ser uns 35, més l'orquestra, sinfònica sempre té 60 mestres, professors tocant, pues, les sumes són ràpides, no? De seguida ens anem a un centenar de persones a dalt l'escenari.
Sempre és espectacular veure molta gent, a més, sí. I que a més soni bé.
Bé, i tant. A més, últimament l'Orquestra Sinfònica està fent un creixement en qualitat molt gran i sonarà molt bé, sonarà espectacular, sonarà. De cara, comentant una miqueta del programa, el programa, bàsicament, l'ha liderat el Josep Ferrer i té una cosa que jo crec que lliga molt amb la Creu Roja de Sant Cugat, que és aquesta primera part de Beethoven, que implica la universalitat del que parlàvem, la humanitat, la dignitat humana, i després tenim la cosa més d'arrel nostra, del nostre poble, de com som nosaltres, com ens expressem, no? I llavors aquí és on entra això, la sarsuela, que és el que els nostres avis anaven a la Unió i sentien, i participaven també cantant a la coro, fent de comparsa, etc. I és una obra també molt estimada, molt recordada per la gent d'aquí de Sant Cugat i en general de Catalunya, no? Després hi ha l'obra aquesta, una obra mestra que és de Benjamin Britten, aquest Montjuïc, és una obra fantàstica, com moltes de les obres de Benjamin Britten, que no és fàcil per l'orquestra de tocar-la, que té la seva complicació rítmica, la seva harmonia difícil, però que és molt propera a nosaltres, perquè agafa aquests temes que Britten va agafar quan va estar aquí a Barcelona, i clar, i decididament el sentir el Pagli Joan, pues, ens fa que sigui nostre, que sigui d'una manera l'hem adoptat. El Benjamin Britten el podríem adoptar com a fill adoptiu de Sant Cugat tranquil·lament, a nivell pòstum, està clar. I després tenim el Josep Balsam amb Claver. Nosaltres som un cor claverià, portem ja 142 anys d'existència. L'inici del cor és d'inspiració claveriana, però és que a més es dona el cas que és el 200 aniversari del naixement de Josep Anselm Claver. Llavors, pensàvem que era un moment idoni per incorporar una de les seves obres en el concert de la Creu Roja, i així ens ho hem fet. Hem buscat... Malauradament no tenim molt repertori de claver que es pugui fer amb orquestra, perquè no hi ha orquestracions. Llavors estem una miqueta limitats, però hem trobat i cantarem una de les peces de claver que són més maques, que es diu A Montserrat, on explica una romeria a la nostra muntanya, també, que tan nostra i tan emblemàtica.
Dintre de la Creu Roja, o sigui, parlaves per a Pau que hi ha aquest acte final de quan es rebi oficialment i en públic aquesta medalla que s'ha concedit, però aquesta medalla ja s'havia entregat en l'Ajuntament, o s'havia anunciat?
Es va fer un ple municipal on es va acordar per part de tot el plenari, doncs, donant-nos aquesta medalla, i llavors es va decidir aprofitar el concert per fer l'acte oficial, però això es va decidir en un ple.
Bueno, estem parlant d'una doncs, entitat que compleix 100 anys, estem parlant d'una altra entitat que en té 140, i vol dir que això continua. I aquesta ciutat doncs, va creixent. I parlant de ciutats, passem al nostre convidat, Carles Martínez. Carles, perquè en Carles Martínez, el diumenge d'aquesta setmana, també a les 7 de la tarda, en aquest cas, estarà al Teatre Auditori, per fer una nova que es diu La Nostra Ciutat, de Thornton Wilder. Què és La Nostra Ciutat, Carles?
La Nostra Ciutat és una cosa molt complexa, perquè és una peça que sembla que no parli de res i parla de tot. Hi ha una estructura darrere inspirada en la Divina Comèdia, en el Purgatori. Des de les esferes, és una obra que té una part entre cometes costumista i després una part cosmogònica.
Des de les esferes, un narrador que fa de regidor parla una mica de la vida quotidiana d'una sèrie de gent. És una història en què aquestes, bueno, es barregen vius i morts una mica. Desapareix el sentit del temps que entenem, no? Allà es barreja passat, present i futur d'una comunitat molt petita, d'un microcosmos. Es passa a un macrocosmos a mesura que avança l'obra, no? És una obra amb tres actes, no gaire llarga, d'una estructura bertiana. Hi ha una part dirigida al públic, sobretot per part del narrador, i després alguns personatges que intervenen, i és una delícia fer-la. És de les poques obres de Thornton Wilder, que és, juntament amb l'O'Neill, amb Eugene O'Neill, probablement els dos pares del teatre americà, i que van col·locar el teatre americà en el panorama internacional. I és una obra molt delicada, molt, 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 molt difícil de fer, tan difícil com m'imagino per un músic, doncs, tocar una peça contemporània, no? Un chamber com un Berg. És realment molt complicat, perquè és l'atac que et demana és gairebé txekovià. No és el que diuen, és el que passa. Perquè el que et diu, hi ha moltes repeticions, hi ha moltes variacions. Agafa la parla quotidiana,
hem de dir,
en la qual es van repetint coses, no, i es diu tot, però no es diu res.
Hem de dir ràpidament que amb aquesta obra es produeix una cosa que, malauradament, últimament al teatre no es pot veure massa, que és un repartiment llarguíssim. I dic llarguíssim perquè, si ho preu, sou 13?
Sí.
13 persones, sí, a l'escenari.
Sí,
eh?
Sí.
I això, en aquests moments, si no neix d'un teatre lliure, com és aquest cas, sí, o d'un teatre nacional, és impossible. Per exemple, sí, abans parlàvem de pressupostos, i penso que això és materialment impossible, en tots els sentits. I per tant, recuperar una obra com aquesta... Jo penso una cosa, tu ho apuntaves, no? Però aquesta obra, si no m'equivoco, es va estrenar el 1938.
Sí.
I és el pare després de tota una sèrie d'autors, o l'Albi, o Miller, etcètera.
Jo, no? Crec que ell i l'O'Neill són bàsicament...
els pares, no?
Sí.
Però clar, aquesta possibilitat de poder fer una obra com aquesta, no sé, tu, que estàs contínuament fent coses i fent coses, quants anys feia? Jo et diria que des d'un Shakespeare del Nacional, sí, que no estava 13 o 14 o 15 persones a l'escenari.
Hi ha un problema econòmic, però és un problema econòmic, tornem al mateix, no? És perquè no es vol. Jo penso, per exemple, en la música, no? Hi ha peces que són... Jo he fet molts Pinters, per exemple. Són peces com si es tractés d'un Webern. Són peces, a vegades, que demanen quatre instruments col·locats a lloc, però demana cambra. Hi ha peces que demanen sinfonia, com si es tractés d'una òpera. Shakespeare pots repetir papers o qui, però ningú et treu 15-20 persones, perquè estan parlant d'un món gros. Encara que sembli petit, necessites un Brecht, passaria el mateix. Gran part del gran teatre hi ha molta gent, sempre. I això és una d'aquelles coses que dius... o no hi ha papers petits. Bueno, això és una frase que s'ha dit. No, és que és molt important. En un Shakespeare, un sergent que apareix i fa una ària, és importantíssim. Estàs jugant d'una manera absolutament humil amb l'empatia que et provoca una sinfonia o una òpera. És important aquell instrument, aquells platillos que es toquen en aquell moment. Aquell solo d'aquella persona és importantíssim. És importantíssim perquè fa avançar... Ara m'ha passat a mi, Macbeth, que vam de fer. I vam abocar l'esperit de Beethoven. I com ho fem, això? No ho sé, però ens hem d'empatitzar d'algú que s'aixequi uns quants pams de terra. I penses en... Sempre, almenys a mi i a altres companys també, tenim un enorme respecte al misteri que representa la música, no? A l'hora d'atacar nosaltres una cosa que també juguem amb notes d'una manera intuïtiva, juguem amb les notes que ens venen del cor una miqueta, no?
Vegades,
però sempre pensem...
I a vegades amb els silencis.
I a vegades amb els silencis, exacte. Nosaltres decidim quan és allò, no? Però sempre les reminiscències que tens són de coses grosses. A l'hora d'atacar això, no? Brecht, Shakespeare, o en el cas de Thornton Wilder, també. També.
Quin és el teu paper?
Paper és un... l'amo d'un diari local que hi ha.
I ets progressista, ets liberal, ets...
Bueno, no, és
conservador...
Una, tot passa amb, un, amb una... Si, està traduït la nostra ciutat, és Our Town. Llavors això és una ciutat, no sé si és un, com Sant Cugat devia ser a principi de segle. Res, és una cosa... És un, cap de, és un cert cap de partit, és un poble gros. I bueno, Nova Anglaterra, i amb un comentari que fa, que no puc dir perquè surten a l'escenari, bueno, bàsicament és, és l'Amèrica de tota la vida. De l'Amèrica de Nova Anglaterra. Mm-hmm. Un món que els pares, els avis, no, els pares ja van lluitar a la Guerra de Secessió, i és un lloc tranquil on no passa mai res, on tot va, i on es va alternant una miqueta, doncs, les alegries i les penes de l'existència.
Heu fet o sigui, es va estrenar el mes d'octubre, m'equivoco?
Sí.
El mes d'octubre de l'any passat.
Sí.
I heu començat a girar?
Vam estar un mes i pico al Teatre Lliure, a Montjuïc, i després hem començat a girar ara fa un mes i pico, també. Sí, sí, hem anat fent diverses places de Catalunya. I ara, doncs, Sant Cugat, ara hi cabem ja aviat. Sant Cugat, Girona i Manresa.
Que s'ha fet 10 o 12 funcions?
Men, 10.
10?
Sí, sí, sí.
Estrany, no?
Bé, és una d'aquestes coses, és una funció que va ser un exitàs al Teatre Lliure, a Montjuïc, sí. Però és que ara anant per... anant a Vilanova, Vic, o sigui, és una obra que funciona molt bé, perquè parla d'un món profund.
Sí, sí.
Per això connecta, no, no, connecta molt amb una profunditat de qualsevol...
I, a més
I la fan molt, a nivell de grups amateurs, sí. És una obra que es fa molt a Catalunya.
Amb el repartiment, amb el repartiment. És curiós això, perquè el que vaig veure és que com a obra, diguéssim, professional, com a professional, s'havia fet relativament poc.
Oh, per uns prejudicis.
I en castellà s'havia fet, sí. I en canvi no s'havia fet en català.
No s'havia fet. Aquesta obra, per uns prejudicis històrics polítics, de barrejar política i art, era una obra, igual que autors com Bernard Shaw, que els veus molt poc, no? Hi va haver una època que hi va haver la febre Brecht. O sí, la febre, clar, sí. Hi van haver febres. Brecht té una grandesa indiscutible, però sí que hi ha una sèrie d'autors que, pel que sigui, pel moment històric que vivia Catalunya o l'última part de la dictadura i tal, hi ha una sèrie d'autors que no es van fer. En el cas de Thornton Wilder, jo tinc la sensació de que no es va valorar, com també l'Eduardo de Filippo. Hi ha molts grandíssims autors que es van considerar com domèstics, i no tenen res de domèstics. Mm-hmm. Tan domèstics com el Chekhov. De domèstic, res. Que passa és que, aparentment, són autors lluminosos.
És que,
cosa importantíssima.
És que jo vull llegir-ho. Tenim Eugeni Bercar, la Rosa Voladeres, la Tai Fati, el Carles Martínez, el Biel Montoro, el Lluís Oliver, el Mercè Pons, el Xavier Ripoll, l'Isabel Rocati, que m'ha portat,
sí, sí, sí.
Anys i anys, eh? El Josep Sobrevals, el Ferran Utzet, que és el mateix, a la vegada és el director.
Sí.
O sigui, clar, és tota aquesta quantitat, sí. de...
Aquesta, tot aquest personal, em sap greu dir-ho, tot aquest personal és el que vam estrenar. Ara hi han hagut substitucions.
Algunes substitucions.
I ens hi hem trobat a cada població que hem anat. L'homenatge als que venen és molt important. Hi ha mig repartiment canviat.
Què diu?
Sí. Quan arriben els programes... això no sé de... si és la gallina o l'ou, eh?
Bueno,
hi ha una sèrie de companys magnífics que estan substituint alguns.
Dels que he citat, la Isabel Rocati continua.
La Isabel Rocati, sí.
La Mercè Pons.
La Mercè Pons també. Jo també.
I la Voladeres també.
La Rosa Voladeres la substitueix l'Anna Castells. Hi ha una sèrie d'actrius i actors que estan substituint en alguns del repartiment.
Ja.
Però bueno.
Bueno, doncs ja...
És igual,
bé,
en tot cas.
No, però fas bé de dir-ho, continuen sent els que són.
Sí.
En quant a nombre de
personatges.
Sí,
el nombre és exactament el mateix, sí.
Eh?
Sí.
Bueno, no sé què en penseu, però Pau i Eloi, d'una obra de, com aquesta.
Jo m'estava pensant en Britten, perquè Britten també es va trobar, és compositor d'òperes, jo he tocat algunes òperes en el Liceu de Britten, el Peter Grimes, el Billy Budd, i també vam fer en el Victoria, quan es va cremar el teatre, vam fer A Torn of Screw. I A Torn of Screw la va fer escriure a Britten per una orquestra que no era completa, que era una orquestra amb solistes. I hi havia, per exemple, un sol contrabaix, tenia una orquestra reduïda, perquè Britten també es va trobar en ple segle XX amb aquests problemes d'estrenar òperes, que si no hi havia un pressupost no es podia estrenar.
I va dir, ho faig.
I, clar, es va buscar la vida, com tothom. I va fer una orquestra reduïda, una òpera amb una orquestra reduïda i amb uns cantants. I així va poder tirar endavant algunes obres, també. Que si no, també...
Sí, sí. Ja. No té res a veure poder, eh? Mm-hmm. Billy Budd. Billy Budd, mm-hmm, encara, si el busques en les llibreries, desgraciadament el trobes a la secció infantil, encara, o juvenil. Dius, Billy Budd. Melville, encara.
Sí. Sí.
Ojo, Melville infantil.
I el llibre està compartit amb un altre relat, amb uns altres.
Okay? El Benito Cereno
i l'escrivà...
I el Barlaby. Que és la base del Beckett, sí, quasi. Sí.
Doncs és això. I també és una obra també fantàstica, que interpel·la els sentiments humans, no? És una cosa...
Estem dient això, però esclar, és que Alícia al País de Meravelles...
Clar.
És que, clar.
Sí, sí. Si tu penses en el contingut
de les dues
parts de l'Alícia, sí, i penses que en un moment determinat s'ha considerat una literatura per a nens...
Sí, 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 sí.
Clar, dius, és que no l'heu llegit. No l'heu llegit. O què preteneu? Mm. Què preteneu? Perquè tot el contingut, tota la força que té, tot el que diu, tot el que suggereix, no únicament el que diu, el que suggereix... Clar.
Tantes coses l'estimen, són mil coses meravelloses, que no sé per què, en una època van ser... Bé, jo els tenia en còmic de petit, després de gran els he llegit, sí, sí. I quan descobreixes L'illa del tresor, El senyor de Balantrei, sí, dius, l'Stevenson és un dels grandes. I com el Poe, clar, tot, el món anglosaxó això ho té molt. El món anglosaxó són els reis de la ciència-ficció, i hi ha relats del Wells o del Huxley, sí, que dius, no, that's entertainment, com deia el programa. That's just entertainment. Dius, entertainment, si això és entertainment, dius, parlen de tot.
Sí, sí. Hi ha una característica que sempre diu el Pere Pau, que està més amb la Creu Roja, que sempre a mi... I saps que he tingut una vinculació de molts anys, sobretot amb el que havia sigut president, l'Antoni Aguilera. I és una cosa que sempre he pensat, no? I és la capacitat de crear, o sigui, de crear una quantitat de gent que es mantenen presents durant anys i anys i anys i anys, fent un tipus d'acció que és difícil, perquè tenen que deixar la seva vida personal moltes hores a una banda.
Sí. Bueno, deixes de fer altres coses, com anar al futbol o anar a la... per dedicar-les a la Creu Roja.
I la presència, a més, per exemple, amb actes de tipus popular, amb actes de tipus festiu i tal, doncs que sempre hi ha, doncs, aquella ambulància, aquell, sí, grup, aquelles persones estan, doncs, al servir si allà passa alguna cosa, si hi ha algun tipus de problema, el que sigui, no? No només de tipus, doncs, de físic, de malaltia, sinó qualsevol que es produeixi.
Sí, i el que no es veu, no? L'acompanyament a persones grans, la formació a nens, l'acompanyament a persones vulnerables a trobar feina, a la seva formació per poder trobar feina... Bueno, es fa moltíssima feina amb els nouvinguts, ajudar-los a incorporar-se a la vida social del poble, que puguin refer la seva vida amb dignitat. A l'ajut internacional també ho estem fent. Vull dir, nosaltres tenim el nostre magatzem a nivell de Creu Roja de Catalunya, el tenim aquí a Igualada, doncs ara mateix hem enviat 37 tonelades de material cap a Gaza, i tot això surt d'aquí, dels nostres socis.
I han pogut passar?
Sí, sí, nosaltres podem passar.
com deia el Gary Cooper, això en té el peligro, algú ha de fer. Perquè si hem de refiar-nos de les institucions i de tota una putoleia...
Aviam, el que tenim... Ai, nosaltres sempre treballem a mans de l'administració. És a dir, si nosaltres passem és perquè hi ha un acord entre l'administració per poder passar. I nosaltres... És a dir, hi ha... suposo que molta gent que ha fet cursos de primers auxilis, no?, saben que és el pas, no? Protecció, avisar i socórrer. Primer la protecció, que vol dir la teva protecció. Això és el mateix. És a dir, nosaltres no podem anar a arriscar la nostra vida. I nosaltres hem de tenir un acord entre les dues parts i que aquella de que hi sigui perquè nosaltres puguem entrar. Nosaltres no podem arriscar que ens matin. No som herois, som persones que tenim una tasca, però que aquesta tasca s'ha de fer amb seguretat. La nostra feina principal, la primària, quina és? Doncs aconseguir un acord perquè ens deixin passar. Quan això ho aconseguim, passem i fem l'entrega. És el poder que té Creu Roja. Creu Roja està tot el món, estem treballant amb tots els òrgans a nivell mundial i podem arribar a aquests acords. I per això entrem. Però perquè nosaltres estem arreu i ajudem a qui faci falta i com a tothom, a la persona que ho necessiti.
No, si el sentit, però, sí. Si el sentit de Creu Roja, evidentment, és lloable, precisament, bàsicament, penso jo, per això. El tema és, penso jo, fins a quin punt molts, inclús dels que són ajudats, o poden ser ajudats, ho entenen. És a dir, a veure... el fet de que no hi hagi distinció, si vosaltres, el Creu Roja diu, hem de fer un tipus de suport a qualsevol persona, de qualsevol lloc, de qualsevol raça. Això no importa. Importa que són persones. Aquest és el punt principal.
Aquest és el punt.
I, en canvi, pot haver-hi gent, precisament d'aquest mateix, que no poden entendre això, que és, penso, el que està passant en molts casos, en aquest moment ho vivim a Gaza, no? O sigui, hi ha un problema que es crea a partir d'una acció determinada d'un grup, que seria Hamas, i automàticament hi ha una resposta que no considera que aquest tipus de resposta s'està carregant a gent absolutament innocent. Perquè diu, no, és que anem per uns que estan aquí sota. No, però els que estan aquí dalt no són els que estan aquí sota. I, per tant, els esteu castigant, els esteu matant. És duríssim, eh?
Sí, és així. I nosaltres, la nostra feina és aquesta, ajudar aquelles persones que estan patint en aquest moment.
Bueno, anem per l'acte aquest que es farà el dia 24. En aquest moment tenim, doncs, entrades encara per vendre. Hi ha una fila zero, a més a més.
Hi ha una fila zero per aquelles persones que no vulguin venir, que no puguin venir. Doncs hem obert aquesta fila zero perquè ens puguin ajudar això, a omplir el rebost, que és el que ens interessa. Però sí que animem, però el que ha dit l'Eloi, no? Només pel concert ja val la pena venir, i llavors que aquestes persones vindran per dues, per la part del concert, que ja és molt important, i la part per donar-nos a nosaltres un cop de mà, a omplir el rebost.
Doncs repetim-ho, que el dia 24 a les 8 de la tarda hi ha aquest acte de cloenda, que és un concert, bàsicament, però a la vegada també és l'acte de cloenda d'aquest centenari de Creu Roja. Carles, a veure, vens a fer la nostra ciutat, Thorsten Weiler, molt bé, però ja sé que el mes de setembre o octubre repeteixes una obra.
Sí. L'adversari.
L'adversari. L'obra, tu i el Pere Quilloé, els dos a l'escenari.
Sí.
El Pere fa molts papers i tu en fas un. Però un que està... Tots dos esteu tota l'estona a l'escenari.
Sí, l'adversari que està basada en una novel·la de l'Emmanuel Carrer, basada en el cas d'aquest pertorbat que als anys 90 va sacsejar a França. Jean-Claude Roman, una persona senzilla, molt intel·ligent, molt acomplexada, havia passat una infància molt difícil, amb uns pares molt opressius, i en un moment determinat, doncs, durant 20 anys va estar enganyant la seva dona i els seus fills, fent-se passar per un,
per una eminència de l'OMS, i era tot mentida. Per por de cebre, per un problema patològic que ell tenia, abans de que se n'assabentessin, va matar tota la família. Un cas patològic d'aquest. L'Emmanuel Carrer va fer una novel·la amb una mena, com una mena d'entrevista entre l'escriptor i aquest individu, no? I bé, i tornem a l'octubre al Romea, i després, doncs, una mica de gira per Catalunya.
Va tenir molt èxit en el seu moment,
sí,
com la vau fer,
sí,
i bueno, per això repeteix, evidentment.
No
seria així. I jo penso que és una obra que a vosaltres, o sigui, als actors, us deu tocar molt, eh?
Sí.
Interiorment.
Sí, però i al mateix temps... A veure, per un cantó et toca molt, però per un altre també és la teva feina. També la feina d'un actor, almenys com a mi em passa i li passa a altres companys també, no sé, sempre és tenir una empatia sobre la complexitat de l'ànima humana i posar-te en la pell d'allò i no jutjar els personatges tampoc. M'he trobat a vegades, què li passa amb aquest? Jo dic, què li passa? Anem a veure Medees i anem a veure Electres, i en canvi podem tenir coses terrorífiques al costat, i durant molts anys es va posar de moda Dostoievski. Dic, bueno, per què ens agrada tant Dostoievski? Perquè de sobte ens trobem amb un infern intern, i cadascú ha de saber, o hauria de saber, o s'hauria de mirar una miqueta a quina distància tens la reixa de l'infern, si la tens aquí o la tens aquí. Hi ha gent que la té. El Pere Arquilloé diu una frase que diu, la gent no sap el que és la bogeria. És horrible. És la cosa més horrible que hi ha al món. És el començament de l'obra. Uh-huh. En un moment determinat diu això. I en aquest sentit també et fa pensar una miqueta en conservadors que som com a societat en moments, en aquestes coses. Dius, no, és que pot ser tu. Ens pot passar qualsevol. És molt fotut perdre el cap. I el podem. I llavors, en aquest sentit, una persona que era un cúmul de virtuts, aquest personatge, una persona estimada per tota la col·lectivitat, no? Els fills estaven encantats, la dona també. De sobte, hi ha un món, hi ha un infern intern que el fa anar cap a aquesta locura, no? Bueno, no sé.
Tens idea si vindrà a girar aquí?
Quan vam estrenar a Girona el Festival de Temporada Alta, jo vaig fer una broma i tothom va riure, menys jo. Jo dic que encara vindrà, perquè ha acabat la seva condemna, la va acabar fa uns anys, i després se'n va anar. Automàticament va canviar el paper ell, perquè aquest individu és probablement el millor actor del món. És un individu que, com que no diu mai la veritat, sempre es va encarnant amb diferents personatges. Se'n va anar a una abadia benedictina del nord de França, que aquests monjos són, encara no han entrat en el Concili Vaticà II. I allà hi van haver exnazis a redimir-se com a hospeders, no? I ha sortit d'aquesta abadia, i jo m'imagino que la gendarmeria, ell deu portar un braçalet, deu estar vigilat, però jo vaig fer la broma de dir, calla, que França ho tenim aquí al costat, calla, que encara vindrà, i van riure tots, evidentment, menys jo. Menys jo vaig dir, jo no ric perquè no sé si li agradarà el que faig, no ho sé. No ho sé.
Molt bé, doncs, Pere Pau, Eloi, Carles, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Tindríem molta més estona per poder parlar, amb tota seguretat, però el temps és el que és. I ara, si deixem una mica de música, fem una mica d'agenda i ens acomidem fins a la setmana vinent. Avui dijous a les 20 hores al Bocamoll del Casal de Torreblanca, concert de petit format amb Afra, música d'autor. I divendres a les 20 al Teatre Auditori, com dèiem, un concert, però en aquest cas de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb l'Estava Mater de Salvador Brotons, amb tres solistes, tres cors, direcció del mateix compositor. Aquest concert també és de la Simfònica, no confongueu, estem parlant de demà un concert del Salvador Brotons amb l'Orquestra Simfònica, i el dia 24, la setmana vinent, el concert que estàvem parlant de l'acte de clausura dels 100 anys de la Creu Roja. I també la mateixa hora a les 20, de la Cambra a la Fresca de l'Ateneu, en Cesc Freixes, veu acompanyat a la guitarra per Víctor Nin, que farà una retrospectiva dels seus 20 anys de carrera. En Cesc Freixes. Dissabte a les 18 hores, a la Sala Rossinyol, Joventuts Musicals presenta el trio Campmany, oboè, clarinet i fagot. I el diumenge a les 19, al Teatre Auditori, l'obra Thornton Bay, Wilder, la nostra ciutat, direcció de Ferran Utzet i dramatúrgia de Llàtzer Garcia, amb un repartiment molt llarg, com hem comentat, amb algunes variants en referència en el programa que està editat pel Teatre Auditori ja fa molts mesos. I us deixo música. I què es podia deixar? Doncs us deixo amb l'Estava Mater de Salvador Brotons. Adeu!
Notícies en xarxa.